Bé, bon dia i molt agraït doncs, a l'IRE per, aquesta, per aquest aconteixement, perfecte. Bé, molt ràpidament, el grup Educació, Infància i Connexions va tenir tres línies de treball. Una primera línia de treball està centrada en les didàctiques específiques a les primeres edats a partir de les connexions, didàctiques específiques en general, però molt focalitzat en la didàctica de les matemàtiques i la vinculació amb altres àrees de coneixement, la formació inicial i permanent del professorat, també molt específicament en l'àmbit del professorat de matemàtiques actualment, i la docència universitària en el marc de l'aprenentatge realista i reflexiu, que és un model de formació doncs, que bueno, suposo que ja n'heu sentit a parlar. Actualment som 20 membres en l'equip. Jo sóc l'investigador principal, llavors tenim quatre membres diguéssim que són pròpiament de la UDG, dos membres que són estudiants de doctorat, n'hi ha molts altres en el grup d'estudiants de doctorat però que no estan formalment dins del grup, i llavors tenim molts col·laboradors externs. Es va pensar aquests col·laboradors externs que siguessin professors universitaris de les diferents universitats catalanes, de l'àmbit de la didàctica de les matemàtiques principalment, i mestres reconeguts per les seves bones pràctiques. Bàsicament és aquesta la idea de la composició del grup. El grup està treballant actualment en molts projectes, en moltes línies. Estem treballant en qüestions, per exemple, de pensament algebraic, estem treballant en qüestions de modelització matemàtica aplicada a l'estadística i la probabilitat, estem treballant en qüestions també d'altes capacitats i concretament talent matemàtic, estem treballant més en aquesta segona i tercera línia de recerca en detectar, diguéssim, tots aquells elements que han de permetre als estudiants anar transformant el coneixement implícit en el qual arriben doncs en coneixement professional. I estem detectant marques d'autoregulació que permetin fer diguéssim, aquesta transformació durant la formació inicial. Vale? Però en qualsevol cas el projecte que jo he escollit és un que a mi m'atrau especialment, no? Que era una mica tot el treball de l'organització dels continguts matemàtics que aprenen infants menors de 3 anys. La intencionalitat és molt clara, us la resumeixo molt sintèticament, i és que nosaltres doncs, estem formant a mestres d'educació infantil, i en el cas de les matemàtiques, jo no vull parlar d'altres àrees de coneixement, però en el cas de les matemàtiques, doncs, tota la literatura està molt esbiaixada al 3-6, per tant, els mestres rebien una formació molt esbiaixada cap al segon cicle d'educació infantil, i em semblava fonamental doncs, indagar en els coneixements diguéssim, que ha de tenir un mestre referits al primer cicle d'educació infantil. Insisteixo que en la literatura hi havia molt poques dades, hi ha algunes coses d'alguns autors d'Estats Units que hi han treballat, però molt poca cosa, i per tant ens van plantejar doncs, un macroprojecte que de fet té tres fases i que us l'explicaré. No? L'hem portat a terme des de ja, portem forces anys amb això. Hi ha una primera fase de l'estudi que era del 2010 al 2015 en el qual el que vàrem fer és intentar detectar totes aquelles accions que fan aquests infants que nosaltres els podem vincular a aquests primers coneixements matemàtics. Vàrem fer un estudi que es podria considerar longitudinal, no? Amb 521 alumnes a totes les escoles infantils municipals de Girona. I aleshores, molt sintèticament, la metodologia que fèiem servir en aquest primer estudi era la documentació diguéssim, de les accions matemàtiques, no? En situacions diguéssim, bàsicament d'exploració de l'entorn, de manipulació de materials, de joc lliure, diguéssim, les activitats habituals que fan els nens en aquestes edats. I fèiem servir com a tècnica, és una tècnica d'anàlisi qualitativa, no? Que és la documentació, que està inspirada en les aportacions de Malaguzzi de tot el context de Reggio Emilia d'Itàlia. I aleshores el que fèiem era una posterior interpretació d'aquestes accions, sobretot a través de la confrontació. Aquesta és una tècnica més complexa, que ara lògicament no explico, però a partir d'aquí nosaltres vàrem fer unes primeres categoritzacions de tipus inductiu, perquè no hi havia literatura prèvia, per tant no podíem partir d'una categorització deductiva pròpiament, i aleshores vam obtenir doncs, una colla de resultats molt interessants, no? que nosaltres els vam organitzar en quatre grans categories, que eren els coneixements vinculats a les qualitats sensorials, que aquí els tenim sintetitzats, els coneixements vinculats a les quantitats, els nombres i les operacions, que aquí els tenim també sintetitzats, els coneixements vinculats a primer coneixements podríem anomenar geomètrics, no? Sobre posicions i formes, i també referents a la mesura. D'acord? Bé, amb aquest primer estudi varen publicar les dades doncs, en un llibre, en l'editorial Narcea, i aleshores també van fer-ne difusió, varen divulgar, no? La transferència de coneixement en diferents articles, en revistes, diria, més de caire educatiu que no pas de l'àmbit de la recerca pròpiament. Llavors, vàrem dissenyar un segon estudi, que ja el que volíem era determinar l'anàlisi de la freqüència amb la qual doncs, els nanos porten a terme aquestes accions, no? En funció de l'edat, i aquí tenim una mica els objectius, que era una mica anar generalitzant els primers resultats que havíem trobat, però anar-los, diguéssim, matisant, doncs, intentant això, establir una mica doncs, en quin moment apareixen aquests coneixements, no? I amb quina freqüència. Vàrem fer un disseny amb un estudi mix, amb metodologia qualitativa per la documentació i amb metodologia quantitativa per l'anàlisi, diguéssim, de les freqüències. Aquí tenim els participants, hi havia una mostra des de nanos d'un any fins a 3 anys, oi? Aquí vàrem fer, aquí sí que vàrem fer, diguéssim, tota una situació, vàrem dissenyar pròpiament doncs, una proposta, no? Perquè els nanos portessin a terme les seves accions, i aleshores doncs, prèviament nosaltres els presentàvem la proposta i llavors feien acció lliure. Vàrem anar recollint les dades, bueno, molt sintèticament perquè no em vull entretenir, però fixeu-vos a nivell diguéssim, de documentació pròpiament, no? Vèiem algunes de les accions que fan, vinculades a coneixement matemàtic, agrupacions, classificacions, primeres seriacions amb patrons de repetició molt senzills, insisteixo, nanos més petits de 3 anys, espontàniament. Conèixer, començar a identificar posicions, etcètera, etcètera. Però ens interessava sobretot anar més a aquest segon objectiu, que ho vàrem fer a través d'un registre audiovisual, no? I de comptabilització de les accions, o sigui, les freqüències absolutes de les accions que porten a terme. No? Vàrem fer una anàlisi de nombre màxim i nombre mínim d'accions per nen, no? I aleshores el que vam anar veient és que, o sigui, vam veure bàsicament dues coses que per nosaltres eren molt importants, i era que la majoria de coneixements, diguéssim, la majoria d'accions que fan els nanos més petits de 3 anys es vinculen sobretot a qualitats sensorials, són les accions més freqüents, però llavors, lògicament, a mesura que es va incrementant l'edat, van apareixent coneixements, diguéssim, d'altres tipus. Es va diversificant els tipus de coneixements i apareixen coneixements vinculats a aspectes geomètrics, coneixements vinculats a aspectes de les magnituds contínues, etcètera, etcètera. Bé, bueno, tampoc m'hi vull entretenir i vàrem fer una anàlisi molt més, diguéssim, detallada per grup d'edat, per veure què passava exactament amb cada grup d'edat, no? Amb nanos d'un any, amb nanos de 2 anys, amb nanos de 2 anys. D'un any i mig, de 2 anys i mig i de 3. No? I una mica doncs, aquí teníem les conclusions d'aquest segon estudi on doncs, establíem què és el que passava amb cadascun dels blocs diguéssim, o de les categories que havíem diguéssim, nosaltres establert prèviament en el primer estudi. Això ho vàrem publicar ja en revistes d'una mica més d'impacte, no? Per exemple aquesta que ja està a l'Emerging, i tenim ara un altre article a punt de publicar en una revista indexada doncs, al tercer o quart quartil de JCR, que és Infància i Aprendizatge. I llavors el tercer estudi que hem portat a terme, que ja també el tenim publicat, és l'establiment dels nivells d'adquisició a través d'una rúbrica. El que vàrem fer ja és per, o sigui, una mica la finalitat és donar diguéssim, eines també en els futurs mestres i en els mestres en actiu perquè puguin treballar amb més professionalitat aquest aspecte. Per tant, necessiten eines. I aleshores aquí el que hem fet darrerament és ja el disseny, construcció i validació d'una rúbrica que estableixi els diferents nivells d'adquisició partint d'aquestes diferents categories i per fer, lògicament, sobretot el disseny, però per fer la validació, nosaltres hem seguit uns punts, que són els que seguim sempre que fem un disseny, una construcció o una validació d'un instrument, que és l'anàlisi que s'atorga als aspectes del qüestionari o de l'instrument o del que sigui, doncs en aquest cas en el currículum, no? Hem analitzat les investigacions prèvies, que insisteixo que n'hi havia molt poques, vàrem construir la versió pilot de l'instrument, vàrem fer una validació a través del judici d'experts, encara no hem fet l'anàlisi de la fiabilitat, aquest és el proper estudi que farem, i llavors la construcció de la versió final de l'instrument. Com veieu, les fases 1 i 2 consideren la revisió de la literatura, i les 3, 4 i 5 es relacionen específicament amb la construcció i la validació de la rúbrica. Sempre seguim aquest mateix procediment quan fem una qüestió d'aquest tipus. Pel que fa a la validació, doncs, a través del judici d'experts, hi han participat això diferents experts a nivell espanyol, en aquest cas del grup d'investigació en educació matemàtica infantil de la Societat Espanyola d'Investigació en Educació Matemàtica, se'ls envia una primera versió de la rúbrica i se'ls demana que analitzin la validesa de les categories establertes, el grau de correspondència dels indicadors, la formulació, és a dir, el llenguatge i la pertinença. I bé, ens varen donar molts feedbacks molt interessants, això porta a una reformulació de l'instrument fins que s'arriba a la versió final de l'instrument, que ho tenim aquí, no? Publicat en aquesta revista, que és específica d'educació matemàtica infantil, que és d'Emerging, no? I el format de la rúbrica on tenim, diguéssim, cada categoria, cada indicador de la categoria i els nivells de la rúbrica, perquè permet això, diguéssim, situar en els professionals d'aquest primer cicle d'educació infantil, no només per avaluar en els nanos, sinó sobretot per saber quin és el nivell òptim en el qual s'hauria d'arribar. Ens falta, diguéssim, ara fer, que és el que estem dissenyant en aquests moments, la generalització de les dades, no?, obtingudes en aquests dos estudis, no?, que és, diguéssim, bé, tornar a fer un altre estudi amb més propostes i tal, i analitzar la fiabilitat de l'instrument, no només la validesa, sinó la fiabilitat. I jo amb això ja estic. No sé si, Val? No sé si són 10 minuts així, però...